Veus de l'exili, una producció radiofònica realitzada amb la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, programa per al Memorial Democràtic, i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Veus de l'exili. Capítol 14. Exili interior.
De febrer de 1939. En aquesta data, l'exèrcit del general Franco acaba la conquesta de tot el territori català del Principat. Amb la desfeta, les personalitats més il·lustres del país van haver de marxar a l'exili, però n'hi va haver d'altres que es van quedar a Catalunya i que van viure exiliats en el propi país, apartats de la vida pública. És el cas de Raimon d'Abadal, un jurista destacat, i de Josep Puig i Cadafalch, arquitecte i president de l'Institut d'Estudis Catalans. Per il·lustrar aquest episodi hem escollit el dietari de Josep Maria López Picó, un home culte, catalanista, catòlic i de dretes que descriu un panorama desolador en la immediata postguerra. Al següent reportatge hi hem intercalat fragments de testimonis de l'època que coincideixen en qualificar de dolorós l'exili en el propi país.
Veus de l'exili, un programa per recuperar la memòria de l'exili català.
De juliol de 1940, commemoració oficial del quart aniversari de l'alçament. Accés de consignes, de delegacions sindicals i de secretaris de propaganda, com si amb l'extremisme que intenten imposar ens haguéssim de curar de l'altre extremisme que hem patit. De la fermalla escrita amb motiu de la diada em salvaria només uns mots de l'Ors, a l'avantguàrdia d'avui.
Va començar el primer dia la resistència aquí contra el Franco, tot i les prohibicions del català i tot allò que perquè era horrorós aquí a Barcelona, eh?
Eulàlia Riba, filla de Carles Riba.
Perquè quan vam tornar l'any 43, si anaves al cine, a mig cine s'aturava i t'havies de posar dret i en braç en alto i a tocar l'himne de no sé qui, dels falangistes o de no sé què. Era horrorós aquí, la repressió que hi havia. Llavors va, és quan dic jo que va començar l'exili interior, perquè el pare ni universitat ni res de res, a la Fundació Bernat Metge. I encara, cuidado, el Cambó, que no el va tornar a veure, però cuidado tu a fer el que has de fer i a callar. I amb un sou molt justet. I el pare doncs havia de donar lliçons i havia de traduir coses que etcètera, etcètera.
17 d'abril de 1942. Represes a casa del senyor Puig i Cadafalch les tertúlies quinzenals dels supervivents barcelonins del nostre institut, als quals s'adjuntaran alguns amics agradats dels costums habituals i d'eficàcia d'intercanvi que ens compensin de l'isolament transitori dels treballs personals sense companyia.
Va mantenir, és dir, vivint en la clandestinitat, fent veure que ho superàvem, això, eh?
Oriol Casasses, metge.
En els primers anys de reunions a l'Institut de Ciutadans es va reorganitzar a partir de l'any 42, però d'una manera, només hi havia tres membres de l'Institut d'Estudis Catalans, els altres tots eren a l'exili. Bé, van anar tornant, es van crear nous membres, etc., i aleshores van anar fent algunes publicacions científiques clandestines.
15 de setembre de 1943. És mort a Friburg el cardenal Vidal i Barraquer, arcabisbe primat de Tarragona, el qual la incomprensió i malvolença tenien desterrat de la pàtria. Era molt estimat al Vaticà i Catalunya li deu altíssims serveis de caritat en hores cruents i difícil. El Sant Pare ha protestat de la presència de tropes alemanyes dins del recinte de la ciutat del Vaticà i de la missió protectora que s'assignen. Naturalment, els informadors espanyols, sempre partidistes, silencien aquesta protesta.
En llapis vermell marcaven el que no volien i l'informe que et donaven no tenia segell ni nada, era un paper anònim.
Paco Candel, escriptor i periodista.
I el paper solament posava suprimase lo indicado de la pàgina tal a tal. Moltes vegades era de la pàgina 1 fins a la 200, i el llibre tenia 200 pàgines, o sigui, era prohibit tot el llibre. Bueno, pues me van prohibir llibres, després ja els vaig publicar. Quan això va passar, em van multar.
20 de juliol de 1944. Si és cert que caps calents del Partido assaltaren la redacció de Destino i la casa Prats Fatjó el dia 18, podem ben plorar que la trista història es repeteixi i que totes les prèdiques d'ordre i disciplina jeràrquica es perdin en pràctiques anàrquiques que comprometen i debiliten l'obra de Franco, el qual, altrament, adulen amb extremositats també descoratjadores.
I vaig arribar aquí i els vaig dir, escolteu, tenim Franco per molt de temps, eh?
Joan Triadú, poeta, traductor i mestre de crítics.
I no cal que pensem. Hem de fer, el que hem de fer és refer el país, refer l'organització cultural que hi havia, que tornin els exiliats, que puguin tornar, que van tornar, llavors van començar a tornar, perquè molts eren conscients que l'exili ja no donava cap resultat, perquè anava passant els anys i que era aquí on s'havia de tornar a preparar les coses. La feina era, em sent molt bona, la que van fer a l'exili, però era aquí que s'havia de fer.
17 de maig de 1945, centenari de la naixença de mossèn Cinto. Els organitzadors oficials de la commemoració han evitat precisament avui, amb més rigor, tota mena de públiques manifestacions i en tots els recordatoris imposen l'encuny castellà de l'ocupant. Jo he visitat la senyora Verdaguer i he lliurat a Josep Maria Casacoberta, col·lector i editor de la correspondència de mossèn Cinto, uns mots de lírica fidelitat commemorativa a la glòria del poeta. Sembla que clandestinament no han mancat alguns actes de pietat.
Les ganes de fer semblar o d'aparèixer als ulls del món, doncs, que no era pròpiament un cop van caure les dictadures del Hitler i el Mussolini, aleshores s'havia de fer veure, doncs, que...
Oriol Casasses.
Va ser aleshores quan van començar a concedir algun permís, perquè inicialment ni el Verdaguer ni mossèn Cinto, eh? És a dir, nosaltres, organitzat pel FUC, vam fer una commemoració del centenari de mossèn Cinto, que és, va néixer el 1845, per tant, el 45, i això era la clandestinitat.
10 de desembre de 1946. S'havia parlat aquests darrers dies d'intents de vaga protestatària, de les dificultats d'avitavellament i de la puja de preu de les subsistències bàsiques. Per tal de contrarrestar l'intent subversiu, ha estat organitzada, a pretext de les campanyes internacionals contra Espanya i de les discussions d'estiracordetes de les Nacions Unides, una manifestació en defensa, diuen, de la dignitat del poder públic i de l'autoritat pàtria.
Que en aquella època jo creia molt obert camí.
Josep Palau i Fabra, poeta i narrador, impulsor d'un manifest en contra l'entrada d'Espanya a les Nacions Unides.
I vaig anar-lo a veure amb ell per redactar junts aquest manifest i escala la primera firma, que ja és la d'ell. Després hi ha la de Sartre, hi ha molta gent. Però també va haver-hi una mica de decisió, perquè jo hi volia que hi anés Picasso i altra gent, i el grup Camus, que era més moderat, va trobar que Picasso era comunista i que no hi havia d'entrar. I això va ser una de les causes que el manifest no tirés del tot endavant.
3 de gener de 1949. Missa en sufragi de Pompeu Fabra a la cripta del convent dels Caputxins de Pompeia, amb assistència del ple de l'Institut i una gran munió de fidels, a pesar de no haver-se deixat fer pública ni la notícia de la mort del nostre amic i company.
Només l'he vist una vegada a la vida.
Joan Triadú, poeta, traductor i mestre de crítics.
Quan vaig anar cap a Anglaterra, la primera vegada que sortí d'aquí, la primera cosa que vaig fer va ser anar cap a Prada, llavors vaig anar a casa d'en Fabra, i pobre home em va convidar a dinar, i vivia de manera senzillíssima, en un pis de Prada, i això era l'octubre, primers d'octubre, i en Fabra es va morir el dia de Nadal. Va ser per mi una gran lliçó d'humanitat i tot, i l'interès que va demostrar per totes les coses que fèiem aquí.
8 de febrer de 1950. Sessió de l'Acadèmia de Bones Lletres. clara, substanciosa i formalment brillant dissertació de Font i Puig sobre les aportacions de la física i de la química contemporànies a la demostració de l'existència de Déu.
Nosaltres vam fer un telegrama protestant contra algunes de les actuacions de García Valdecasas al Ministeri.
Josep Fontana, historiador.
I se'ns va jutjar perquè havíem passat allò que passa a l'exèrcit. Havíem passat les autoritats intermèdies per protestar dalt, és a dir, perquè no havien presentat la protesta al rector mateix. Vam tenir un judici amb un personatge indigne, que era el rector de la universitat, el rector perpetu de la Universitat de Múrcia, el Valle, que era un individu que Franco havia posat allà i que el mantenia perquè tenia l'enorme avantatge que, a més de ser feixista, no demanava mai res. I per això va durar no sé quants anys. Doncs va ser el que va decidir treure'ns fora de la universitat a un conjunt de 60 i tants professors, doncs, entre els quals hi havia gent tan diversa com el Manuel Sacristán i el Roca Junyent, no sigui que vam caure una colla.
7 de juny de 1952. Convidar en Carles Riba, Maria Manent i J.B. Foix, entre d'altres poetes catalans, al Congrés de Poesia celebrador a Segòvia Setmana de Sant Joan. He autoritzat la meva adhesió i he regalat al senyor Rafael Santos Torruella, delegat dels organitzadors a Catalunya, un lot de llibres meus que supleixin la meva assistència personal.
La revista Ariel i altres revistes que van venir darrere eren fetes en un pla com si aquí no hagués passat res, perquè el que es tractava era d'enllaçar amb l'època anterior i mirar d'esborrar la ferida terrible de la guerra, la ruptura que van crear entre els catalans.
Veus de l'exili. Capítol 14. Exili interior.
Per parlar, doncs, de les circumstàncies dels primers anys de la immediata postguerra, hem convocat Patricia Gavancho, és autora del llibre La postguerra cultural a Barcelona. També hem convocat Jordi Casasses, és historiador de la Universitat de Barcelona, i en Pere Baltà, ell és editor i ha publicat fa molt poc un llibre que s'anomena L'altra resistència. La tertúlia la coordina Josep Maria Figueres.
L'exili interior. Un concepte potser que podríem començar parlant d'ell. Què és l'exili interior? Quan fins i tot hi ha persones que l'arriben a discutir o altres que ho veuen molt clar. Aquells versos de Palau i Fabra, aquells versos de Foix, em sento estranger passejant per la Rambla o exiliat en País del Contrada. El cert és que amb l'exili comença una retirada de persones que no tornaran mai més al seu país, però d'altres aniran tornant en un degoteig constant. I les que es queden podran estar classificades com afectos, com desafectos o com indiferentes en la terminologia oficial de l'època del règim, que marcava que hi hagués persones que poguessin tenir una confiança de les autoritats o unes altres a les que se'ls havia de negar el pa i la sal i després, pels desafectos, donar-los el màxim de negativitat. En aquest context, per tant, d'Espanya com una presó, de Catalunya doblement oprimida i de multitud de dificultats, tant de l'àmbit material com de l'àmbit espiritual, ens trobem que hi ha una represa, la famosa l'escletxa, que també ja en parlarem. Potser, per tant, podríem començar amb el catedràtic d'Història Contemporània, el professor Jordi Casasses, començant a parlar d'aquest concepte. Què és l'exili interior?
A mi em sembla que amb exili interior hem de parlar de dues coses, o es poden parlar de dues coses, o de dues perspectives. L'exili interior s'ha de veure com una resistència, s'ha dit aquí, com una forma de resistència, com el que es vulgui, i s'ha de veure en funció de que ha acabat una guerra, i per tant no gratuït. Després, o sigui, com una forma de supervivència, com una forma de, no de resistència, perquè en molts casos no és ni resistència, sinó que és viure i sobreviure, però fidel a uns aspectes, fidel a una trajectòria, fidel a que tan sols, doncs, un parell o tres de setmanes abans, doncs, anava a fer el que sigui, no? Anava a treballar amb una editorial catalana o amb un diari en català o anava amb una associació del que sigui, no? Cultural. L'altre aspecte és veure l'exili aquest interior en funció de la represa posterior, o sigui, de la gent de la generació, o el pont, o l'escletxa, o el que manté el testimoni, el que sigui. Ara, jo penso que hem de ser respectuosos amb la gent que en aquell moment vivia i que no sabia. Els més optimistes deien això caurà ja, no? el que sigui. Però altres el que feien era viure la vida quotidianament, arribar a final de mes, que diem ara, no? I anar vivint. I pensant que mantenien, doncs, en el seu fur més intern, etc., una perspectiva determinada, una cultura determinada.
A Patricia Gavancho.
Sí, jo voldria explicar una anècdota que està recollida en el meu llibre, ara no recordo qui l'explica, que és del poeta Foix. Quan cau Barcelona i entren a les tropes franquistes, fan una mena de parada militar a Sarrià, un petit escamot, i en Foix, que vivia el poeta, com tothom sap, vivia a Sarrià, surt a veure què passava. Llavors es troba amb un amic que venia dins de l'escamot franquista, es troba amb aquest amic, i el saluda, i l'home s'acosta i diu, què tal, Foix, què feu? I llavors el mira i li diu, escolti, Foix, diu, no sabeu la merda que us ve a sobre. Sí, ell venia avançant amb les tropes franquistes i el Foix estava a Barcelona.
Això, llavors, això el que arribava, li diu.
El que arribava, sí, com era amic, tenia una certa confiança i diu, hola Foix, com esteu? I llavors frena un moment i diu, escolti Foix, no sabeu la merda que s'us ve a sobre. I això, no, és que vull explicar per què explico l'anècdota. A Barcelona hi havia, i a les ciutats catalanes, hi havia molta gent que estava desitjant que Franco guanyés la guerra, perquè no s'imaginaven que era el franquisme realment i quin pes moral tindria sobre la pròpia població catalana. Llavors, aquesta és la gent que en el moment en què diu que bé, s'ha acabat la guerra, comencem ara a reconstruir-ho, que és la majoria de la gent, és la majoria de gent, aquesta gent es troba de sobre immersa en un món els valors del qual són contraris als que ells havien viscut durant la República, perquè eren gent civilitzada. Igual eren conservadors, igual eren apolítics, però eren gent que tenia uns valors cívics que el règim trenca. Llavors, aquesta gent que intenta perpetuar aquests valors, ni que sigui mantenint l'ús de la llengua, i ni que sigui en privat, i ni que sigui escagarrinats de por, aquesta gent és la que viu l'exili interior.
Majoritàriament.
Tant siguin anònims o amb nom, no?
Efectivament. Majoritàriament hi ha, per tant, doncs, una gran massa de població que perquè volia una tranquil·litat o una relativa situació de comoditat i subsistències, com ens parlava d'en Jordi Casasses, però també n'hi ha un altre que no hi està d'acord, i com s'ha exposat en el reportatge, i que el mateix 39 comencen a sortir publicacions, encara que siguin manuscrites a la presó, o persones que comencen a oposar-se. Després ja parlarem de la oposició, de la lluita violenta, del maquis, etc. Però la primera de les accions que es desenvolupen és una acció de caràcter cultural, de caràcter de resistència associativa. Pere Baltà ha estat no només cronista, sinó que també ha estat testimoni directe. El seu episodi del Consell de Guerra a partir escriptura d'una gorra de plata, encara que sigui 30 anys després del 39, és ben conegut. Com veieu aquesta situació en relació a la capacitat i a la voluntat de resistència amb tot aquest cúmul de circumstàncies tan adverses, i com ens deia també ara la Patricia Cabancho, amb bona part de la població que feia seu aquell no t'emboliquis i comencem a endegar el que eren les dècades de los años de paz?
No, aquella història sota una gorra grisa, el conte que van fer el Consell de Guerra, era una història d'estudiants que lluitaven pel sindicat democràtic, però era una història del mateix policia que l'estudiant detecta que està a punt de fer la repressió, però que en el fons potser no hi està tan d'acord amb el que venia. O sigui que era una situació molt curiosa. Jo, quan la Patricia explicava l'anècdota d'en Foix, en tenia una altra que vaig recollir en una obra de teatre, i és la del ex militant de la Lliga regionalista que torna a les tropes nacionals forçosament vestit de falangista, i quan torna al seu poble se'n va a l'Ateneu torno al meu Ateneu, no? Aquest poble hi havia dos Ateneus, el de l'esquerra i el de la dreta. Ell era el fill jove, seguia amb els companys de l'esquerra, i el de la dreta doncs havia desaparegut. Torna a l'Ateneu amb l'escamot de regulars manat per un capità d'aquells durs, i es troba que la junta directiva, que no han fet res més que mantenir aquella institució, la gent Granada, força amics seus, doncs són allà i intenta salvar-los. I el seu intent de salvar-los no serveix per res, ni serveix per res perquè segueix en la biblioteca, i en aquell moment aquell catalanista de dreta se n'adona
que ell també ha perdut la guerra com aquells, els que s'emporten cap a la presó model.
Hi ha moltes anècdotes, bueno, anècdotes, perdó, hi ha moltes vivències, experiències que s'expliquen de que fins i tot hi ha d'aquesta actualitat la presència de la llengua catalana al carrer que oprimeix o la llengua castellana, en què per parlar català es pagava al carrer. Des d'un conte d'en Josep Modià fins a exemples amb llibres de memòries, qui parlava català al carrer? Massa alt? La primera l'havien d'escoltar, i l'havia d'escoltar una persona doncs, que anés d'uniforme i que tingués ganes. I la passivitat de la població era absoluta. No es podia fer res.
Sí, jo, de totes maneres, amb això, és que jo amb això estic en la línia de la Patrícia Gavancho. Els països, i si això ens ho mirem de cara, i això es pot parlar més, no?, de que aquí hi ha tota una sèrie de gent, gràcies a la qual després no es continua des de zero, sinó que es continua des de més... Bueno, des de més no, des de menys, el que sigui, perquè, esclar, el cop és fortíssim. Ara bé, després, el conjunt de la població no té per què ser heroi. El que passa que sí que hi ha una cosa, i és el grau de civilitat. I quan dic civilitat, vull dir la catalana i la democràtica i la anarcosindicalista, o la que sigui, no? Aquest grau de civilitat que es havia assolit. Aleshores, això, fins i tot amb institucions de dretes, allò que es diu de dretes, com la Biblioteca de Cultura Popular de la Dona, havia fet una feina brutal i havia fet que moltes dones llegissin i discutissin llibres. I no sé quan... Això, i a mi se'm diu que això és de dretes, no ho acabo d'entendre, però bueno, ara com que estem en el segle XX permanent, que és el segle de la brutalitat, va, d'acord, de dretes, no? Però, escolta'm una cosa, aquesta gent no desapareix mentalment, sinó que aquesta és la mateixa gent, i aquesta mateixa gent sap que sap coses, i sap que ha parlat de coses, i sap que hi ha la possibilitat d'anar amb unes institucions i cosir, i parlar amb altres dones, i no només això, sinó discutir de llibres, incorporar la dona en un món de cultura. Això és importantíssim. Aleshores, aquesta gent... sap que això és un dèficit, però ho sap després de la por, després de la gana. Hi ha unes necessitats que aquestes són molt bàsiques, molt bàsiques. No podem fer que tothom sigui heroi.
Hi ha una altra cosa que també és important, i és que les institucions que tenien una certa rellevància, com podia ser l'Ateneu Barcelonès, que tenia molt més pes, o sigui, encara el té avui, però en aquell moment que no hi havia televisió i que els mitjans de comunicació de masses tot just començaven, l'Ateneu era una caixa de ressonància. Doncs aquestes institucions són immediatament ocupades per personatges catalans, però de Falange. Clar, és a dir, però sobretot les institucions culturals...
Lluís.
Les institucions culturals, sobretot, les van ocupar la Falange, que eren els cultes, diguem-ne, els que eren cultivats dintre del règim i que van durar molt poc. Però aquesta gent ocupa diaris, ocupa l'Ateneu, ocupa els amics dels museus, ocupa... És a dir, totes aquestes institucions que la societat civil, aquesta xarxa civil, havia trebat molt bé, de cop i volta canvien.
I que continuen servint
amb un signe oposat. És a dir, jo crec que aquesta distorsió, aquesta dislocació dels valors és el que realment produeix aquesta sensació d'estrangeria a casa teva.
I en la teva mateixa línia, perdona'm, la gent que anava a escola.
Sí, clar.
I la gent que anava a escola.
I la universitat,
No, no, la gent que anava a escola, la gent d'escoles populars, dels grups escolars, que tenien uns mestres fantàstics.
Sí, i mestres que se'n van a l'exili, perquè sembla mentida.
Home, mestres que els reprimeixen. Els reprimeixen. Queden reprimits interiorment.
Sí, clar.
La vida quotidiana, i voldríem preguntar amb en Pere Baltà com a persona que ha treballat, els testimonis, i després també la Patrícia Gavancho, i acabar amb una anàlisi històrica, aquesta primera part, per entrar ja en un altre concepte. Com es veu aquesta recuperació en unes circumstàncies tan adverses, en les que es comença fent cultura catalana en castellà i s'edita en los recuerdos y bellezas de España, i diuen aquesta gent tan culta, diuen por ahí se empieza el catalanismo, perquè saben que hi entren aquests conceptes de valors, de relació, i que pot ajudar ràpidament la substitució. O l'aparició de les editorials en llengua catalana, que primer han de fer Verdaguer, Prefabrià, i qüestions gairebé ridícules, els ulls actual, com una lectura de versos el diumenge, el que explica també en Joan Samsó, o bé edicions de bibliòfil minoritàries o revistes de poesia, però aquesta voluntat de resistència cultural no quedava utòpica, no quedava idíl·lica, i en canvi veiem amb la perspectiva que gràcies amb aquest pont i amb aquest nexe persones es poden conèixer i pot haver-hi el que serà la represa, i aquella escletxa no serà una finestra de bat a bat oberta immensa, però sí serà una bona finestra.
Aquest fenomen té diverses dimensions, és a dir, no és el mateix explicar la repressió vista des de Barcelona i de les grans ciutats que després de Barcelona les nostres ciutats són mitjanes, les més grans, no? És que on el règim hi fica un especial interès en controlar-ho, que veure aquesta dimensió des del teixit associatiu de la resta de Catalunya. Així com el règim, doncs, hi va ser fàcil controlar l'Ateneu Barcelonès o institucions d'aquest tipus, malgrat tot va haver de posar polítics o intel·lectuals catalanistes, només el que va veure la primera junta de l'Ateneu Barcelonès, catalanistes en cert punt, però que salvaven la cara en aquell moment, no? Tenia el Josep Pla, formava part d'aquesta junta, no? I ja sabem la història del Josep Pla.
Però quan... Josep Pla era catalanista.
No, això és una... Sí, segurament era catalanista. Sí. Segurament era catalanista.
Però el seu... Allà, fins i tot.
Sí, sí. Això mateix.
Home, quin
remei. Bé, jo comparat amb Manuel Aznar, que és el qui li donaran, com el galinxo de por, la dintre de l'avantguàrdia és la nit i el dia. No,
no, bé, doncs sí, aquesta dimensió la porteu a Vilafranca, la porteu a Sant Sadurní, la porteu al comú de particulars de la Pobla de Segur, la porteu a qualsevol poble del país on hi ha una xarxa d'institucions, i ens trobem un fenomen particular. Vull dir, per exemple, el Teatre Català va desaparèixer. No és veritat. No van poder evitar que en aquests pobles, en molts pobles de Catalunya, i gràcies al teatre amateur, els nostres clàssics es seguissin representant. Dius, què va passar amb la Passió d'Olesa i Esparreguera, o amb els pastorets de tal poble o tal altre? No van poder evitar que es fessin el català. O sigui, tan aviat com es van reprendre, ja es feien en català, encara que els obliguessin a anunciar-los en castellà i intentessin que es fessin en castellà. Hi va haver tot un moviment popular de gent que potser era la segona línia, que s'havien compromès per estar en segona línia i no van rebre les patacades, que des del primer dia es van posar en marxa i van dir salvem el que puguem, i van fer-ho.
El que passa és que s'han de tenir en compte molt breument dues coses. Una és que la societat està profundament catalanitzada, eh? És a dir, hi ha gent que vivia en català, és a dir, no hi havia hagut la fortíssima immigració, no, i la cultura catalana és el seu moment de plenitud del segle XX, és a dir, absoluta plenitud, com no hi ha tornat a ser mai més quan extensió, no dic ara ja no valoro la qualitat, que déu-n'hi-do també. Llavors, clar, aquesta gent no sabia actuar d'una altra manera que no fos en català, i per això, per ells, el mitjà natural d'expressió era aquest. No, jo crec que de vegades no ho feien ni com a resistència, si ho feien perquè els hi sortia, perquè
sí,
era la manera que ens sabien.
Segurament, en canvi, bona part d'ells no eren conscients del servei que estaven fent
al país. Classes, la classe cultural, diguem-ne, dels intel·lectuals a Barcelona, el que fan és inventar-se un món virtual.
Sí,
és a dir, com que no podien canviar el món exterior, doncs s'inventava una mena de cofurna en la qual estaven protegits i continuaven vivint en aquell món que s'havia ensulciat i que havia desaparegut, amb l'esperança que mantenint-lo es tornés una altra vegada a obrir i a ocupar el món real. Si és el que estaven fent una transició cap a un món que ells esperaven que fos aviat, però era virtual, és a dir, és un món que tenia molt poc.
Jo penso que el tema de l'esperança també és molt important per valorar el que és un exili interior. Ho dic perquè després ve el 1945. I aleshores moltes esperances s'ensorren. Aleshores, aquí ve la fortalesa real, no ni heroica, ni... que també hi és, eh? No, a veure, aquí potser sembla que jo estic ara minusvalorant aquests que fan i aquestes petites editorials com l'Albert Pérez, etcètera, no? Aquest tipus de gent.
Amb un piset,
sí, amb un piset, a casa seva, al menjador de casa seva.
Les lectures a passatge per Manyer.
Si no poses això, no entens res, no? Jo estic parlant, en la seva línia, del país, perquè això és molt important, no? Això és molt important, i això ho veiem després d'alguns règims, per exemple, socialistes d'aquests d'estat, duríssims, en el que el país s'ha triturat, no? S'ha triturat. Aleshores, aquest és un altre element, no? Que aquí encara estem, el 39 s'acaba, durant la guerra s'ha fet un esforç de normalitat educativa, o sigui, que no és el 31, 36, no sé quan, no, fins al 39 s'han fet biblioteques, s'ha fet, l'Institut d'Estudis Catalans funciona fins a l'últim moment, fins a l'últim moment.
Es fan exàmens a la universitat.
I tesis doctorals sota els bombardejos.
I es marxa amb les maletes pitant, vull dir que és una cosa molt recent, eh? I hem de veure, no l'ensulciada, sinó la perspectiva, que això són tres setmanes després, allò, un any després, no mil anys, com sembla culturalment que hagin passat.
Sí, però les sacsejades estan molt fortes, s'han quedat llibres, s'ha fugit gent, s'ha prohibit tot.
Han marxat els quadres, han marxat els quadres.
Això és vital.
S'han tancat institucions, no sé quantos, i aleshores què és important? Els resistents, la vida fora de la vida fora de Barcelona i el país. I el país, que no desapareix. Després vindrà el canvi social del país i aleshores recuperar això amb el canvi social, amb aquesta immigració del 100% de la població vinguda en 20 anys, aquí marca una altra perspectiva. Però abans d'això, el país és el país. I jo vull reivindicar aquell nen de barri que va amb una escola boníssima. I aquest nen no desapareix, el que passa que va amb una escola després en el que li posen la consigna del dia, perquè jo hi he anat, a l'escola nacional, la consigna del dia, les tres banderes, no sé quantos, però ell no és nou, ell és davant, i sap a casa seva que a casa el seu pare diu, i nen, calla, i no sé quantos, no t'emboliquis, o no diguis res, sobretot, que no ens comprometis, però no diguis res del que existeix.
Sí, però aquest mateix pare, el dia que el porten al front de joventuts, li diu, nen, no t'hi vull veure més. I això
sí, això ha generalitzat. Allà no t'hi capaç.
No, però hi ha molta gent que creixen, són nens durant la primera postguerra, i creixen amb la consciència, ni que sigui diluïda, sense entendre massa de què va la pel·lícula, de que han perdut la guerra.
Que
els han aixecat. És a dir, que
ells
són part d'una ciutat derrotada i que els hi han estafat el món pel qual estaven preparats.
Potser no els instituts d'estudis catalans, no, la vida.
La vida quotidiana.
Instituts d'estudis catalans, crisi amb un disseny, però mantenia la flama. Ara, com consideríeu, com valoraríeu un element que penso que és molt destacat, parlant de l'exili interior, entre els mitjans de comunicació de masses, que tindran un paper fonamental en la consolidació de la llengua castellana amb tot un conjunt de persones que mai l'han entès i que és un aprenentatge. Refereixo a la televisió i a la ràdio. Aquelles persones que mai han tingut necessitat de parlar, al segle XIX us deien perquè havia el castellà, que ha arribat tropa, perquè no parlava ningú, era la llengua castellana a la llar. I entra, per tant, el franquisme, parlant de pressa, amb els nous mitjans de comunicació. No contribueix també a augmentar la percepció de l'exili interior aquests mitjans? Perquè no poden ser en català ni de continguts ni de llengua.
Perquè a més és un entreteniment de la família. Acaba entrant-te sense que te'n donis.
Jo no crec que la gent tingués la percepció que la ràdio era un element estranger, en aquest sentit. Sí. Jo, o sigui, evidentment, n'hi devia haver-hi les partes de notícies i aquestes coses.
Hi eren.
No sé des de quina època hi eren. No?
Des del primer dia.
Des del
36, bueno,
però,
que comença Ràdio Salamanca.
Jo crec que la gent no la devia tenir la percepció de la cosa estrangera. El que sí és veritat és que per primera vegada es fa una operació volguda per prestigiar la literatura i, per tant, tota la cultura espanyola feta a Catalunya, que no existia abans. I llavors sí que això crea un procés d'assimilació, de que la cosa castellana és normal i que aquí la gent tria, i quan poden escriure poden triar una llengua o una altra.
Coincidint amb el moment en què els mitjans de comunicació a tota Europa i aquí també, a darrere, adquireixen un pes. Que no havien tingut fins aleshores.
Abans de parlar, en tot cas, de la implantació dels mitjans de comunicació de masses al país, ens podríem referir ara a la revista Ariel. Aquesta va ser la primera revista en la clandestinitat. La revista Ariel va ser la primera publicació clandestina en català que es va editar sota el franquisme. Joan Triadú i Miquel Taradell van triar-ne el nom. Pau Barrier hi va posar la linotípia.
En Taradell em va dir, diu, nosaltres ja teníem un nom. Dic, jo ja tinc la impremta. De manera que, escolta, tirem endavant. I llavors, en Triadú n'havia parlat també amb en Romeu. En Romeu en aquell moment no ho veia clar, però al cap de poc va rectificar, va dir que sí, que hi col·laborava. Bé, però amb qui no havíem comptat érem amb Palau Fabra, perquè, és clar, si en Palau Fabra s'anava a París, bé. Però llavors en Palau Fabra, que és molt susceptible, va agafar una rabiada tremenda contra tots nosaltres i ens va venir a trobar d'una manera, en alguns casos, agressiva. Com si nosaltres neguéssim el que havia fet i el volguéssim borrar de la memòria col·lectiva, quan justament era al revés.
El primer número va sortir el maig de 1946 amb una tirada de 100 exemplars. S'hi van incloure uns fragments de l'Odissea d'Homer en la traducció de Carles Riba.
Veritablement l'esperit de l'Ariel. mirar de salvar tot allò que creiem que tenia una qualitat i que mereixia ser continuat, i continuar-ho. I demostrar que no hi havia hagut, des del punt de vista cultural, que no hi havia hagut una fracció. Perquè, és clar, durant la guerra, doncs, també havien sortit a la llum coses importantíssimes. Esclar, jo sóc de la generació que durant la guerra descobreixen, per exemple, en Bartra, que ja havia començat a escriure, però sobretot llegeix per primera vegada La imitació del foc, de Rosselló Porcel, i el primer llibre d'en Vinyoli. Esclar, per molts de nosaltres més joves, aquests llibres van ser una cosa molt important, perquè van ser la demostració de que hi havia una generació després dels grans, del Riba, del Carné, del Sabat Papasseit, i de gent del Segarra, i de gent encara una mica més jove, que continuava escrivint, i escrivint a un nivell de qualitat envejable, no?
A més de fer una recuperació del passat, els editors volien situar la revista Ariel a l'avantguarda.
Vam anar a trobar en Miró, que ens va rebre amb gran solemnitat, com si fóssim gent important. Ens va dedicar tota una nit a ensenyar-nos tot el que tenia en el seu taller allí del passatge del crèdit. Ens va prometre el dibuix i més endavant ens el va donar. Vam aconseguir reproduir-lo bastant bé. Hi ha una anècdota, i és que hi va haver un dels subscriptors, que aquest devia ser molt del segle passat, del segle anterior inclús, que es va donar de baixa.
Els fons de la revista Ariel mai no es van perdre.
Ens va donar el dibuix aquest guaix, en el ben entès, des del seu punt de vista, que el podíem vendre per eixugar el dèficit de la revista, no? Bé, el dèficit no es va eixugar i no va caldre eixugar-lo, però tot això va quedar a les meves mans. I a mi em semblava que quedar-m'ho jo personalment, doncs, no estava bé, perquè qualsevol dels altres companys hauria dit bé, jo també el vull. I llavors jo ho vaig donar en el Museu d'Art Modern. I és el primer Miró que hi ha hagut en un museu de Catalunya. Però vaig haver d'esperar uns quants anys fins que es van atrevir a penjar-lo. Perquè el Miró en aquell moment encara era una mica, diguéssim, sospitós. Encara es recordava massa de la seva participació republicana i, per tant, potser no hauria estat ben vist que el museu hagués exhibit un Miró.
Després de 23 números editats en la clandestinitat, la revista Ariel va desaparèixer l'any 1951.
Veus de l'exili. Capítol 14. Exili interior.
Aquest país tenia una apetència cultural, havia tingut una apetència cultural molt forta. O sigui, Catalunya és un país vertebrat a través de la cultura, perquè l'essència catalana és la cultura, no? A part de la forma de vida, hi ha una cultura. I llavors, aquelles famílies catalanes de l'exili interior, que no són heroiques, que van trampejant el dia a dia, que fan el que han de fer, perquè pobra gent, és que jo no els hi faig cap càrrec, aquesta gent seguia aferrada a la cultura i transmeten l'apetència de cultura. I tu quan parles amb gent que en els anys 70 o els anys 80 van ser la generació d'artistes, d'intel·lectuals, d'ombres de teatre, quan comencen a explicar d'on venien, deien, no, a casa meva eren obrers, diu, però llegien. O sigui, aquesta, però llegien, en gent que no era professional de la cultura, és el que va aguantar el país, perquè això sí que dona uns valors cívics que, evidentment, no estaven en l'escola i no estaven en l'ambient. I això és el que ara s'ha perdut. Jo crec que, per exemple, si ens vingués ara la repressió franquista en aquest moment, seria molt més difícil que es produís la resistència i seria molt més difícil que es produís la supervivència. Jo crec que seria un desballestament absolut i total. És a dir, ens desarborarien, absolutament.
No hi ha hagut la Segona República.
Via cultura americana. Eh?
Ja, no, d'acord, però és que ja estem bastant en aquest procés. Però per què? Justament perquè no hi ha una transmissió cultural.
Exacte, no, però potser vols fer referència que als anys de la República hi havia pràcticament la inauguració d'una escola cada dia.
I abans.
Era acumulatiu. Sí. No, era tot el segle XX, tot el segle XX abans, i finals del XIX.
Inclús de mitjans del XIX.
No, per això, des de mitjans del XIX, però vol dir que les famílies obreres, que no els hi corresponien, igual s'havien comprat un Bernat Metge, un volum de la Bernat Metge i el llegien a casa.
Anaven a l'Associació Obrera de Concerts del Pau Casals i llegien el Petito, la Campana, i s'introduïen valors de república, de fraternitat, aquests valors que feien que anessis voluntari al front amagant-te l'edat als 15 anys.
Però, a més a més, als anys 50 li transmetien al Feliu Formosa, és a dir, aquest tipus de gent que ve de famílies obreres i que després resulta que són gent que s'ha dedicat a la cultura.
Mira la cultura al front, aquesta, la biblioteca de cultura al front, que hi ha implicats
uns intel·lectuals de primera línia.
I els llibres que es donaven per llegir
el Fedon,
el d'Agència de Catalunya, etc. Què es donava per llegir el Fedon?
Sí, sí, però de totes maneres jo estic d'acord amb ella. Això és acumulatiu. Això no és la República. La República no pot fer miracles.
És un esclat,
la República.
És episòdic.
És episòdic, és un esclat.
Ja ve de tot el segle, dels Ateneus de final del 19, de l'Ateneu Libre del 1878.
S'havia creat una cultura social. Això que deies, aquests eren obrers però treballaven,
però llegien.
És que els que després es converteixen en directius de totes aquestes associacions, que són les que després són capaços de fer els cursets de català, d'explicar la història, de
connectar-nos amb els
clars.
Clar, sí, l'equivalent actual és la persona que treballadora que va i veu les sèries aquestes espanyoles d'humor. Clar, és que hi ha una diferència. Clar, és que hi ha una diferència entre Los Serrano
i
bueno, és clar, perdona, és això la realitat.
I ho hem de fer, que avui amb aquest tema té moltes lectures. Hi ha un sector de la població que no hi està d'acord i que continua la guerra perquè no accepta que la violència de les armes generi un dret i que, per tant, entri un ordre nou que pugui ser legalment acceptat. És a dir, entraríem amb els rebels màxims, el que seria la lluita armada, que a partir del 45, com molt bé ens explicava el professor Casasses, doncs cau una desesperança absoluta. Però fins al 45 hi ha un moviment amb possibilitats, perquè ningú sap si pot haver-hi un desembarcament, si pot haver-hi una reacció internacional, perquè durant els anys de la Segona Guerra Mundial s'han vist néixer i morir nacionalitats, etc. Per tant, l'acció del maquis es contraposa també amb la de la resistència cultural, majoritàriament a l'àrea catalana és més resistència cultural que resistència armada, però no la podem mantenir i és present. Com la valoraríem? Quina opinió en teniu? I també quin aspecte podríem vincular en relació amb l'exili, aquella persona que no hi està d'acord i allò que diu, me'n vaig a la muntanya, me'n vaig a... encara que sigui minoritària, però no deixa de ser, per mi, simbòlica, és significativa.
Sí, i tant. El que passa que, amb el cas aquest de la resistència armada, s'ha de matitzar molt allò. Quina opinió en tens? Cap. D'opinió cap, sinó simplement que és un fet, i és un fet polièdric, jo diria, no? I moltes motivacions. Ara, en principi, inicialment, és gent que no deixa les armes des del front, que es queda en bosses o que retorna immediatament, que no es desarmen a la frontera i que retorna immediatament. Amb el temps es converteix en una resistència, sobretot després del 45, però això continua, a Sant Celoni el maten en aquella...
El Faceries,
no, però és que ara estava pensant, no, 50, sí, i tant, 50, 50 llargs,
50
i tants. Ara és que ara no recordo si és el 56, 57 o 58, vull dir, i les possibilitats reals al 45 s'ensorren, per tant, aquí hi ha moltes coses, no? Jo penso, de totes maneres, que el maquis amb el pas del temps va ser vist amb respecte a por per la població, sobretot en les àrees rurals. I per tant, en aquest sentit, a veure què vull comunicar amb això, que de cara al funcionament del país, aquest es va convertir en un episodi de la guerra, en una continuació de la guerra, sense possibilitat material de tenir cap incidència futura, ni política ni de cap tipus.
Jo crec que hi ha dues coses, no? Si una és la temptació de lluita armada d'alguns partits com per al Front Nacional, no? Que no sé exactament la dimensió que tenia, però devia ser bastant anecdòtica i bastant petita perquè hi renuncia, per això molt poca cosa. I em sembla que dura, devia ser més de paraula que d'acció i molt començament.
No, eren d'acció i la prova és que tenen consells de guerra i tenen morts, però no anaven amb pistoles.
Ja, no tinc ni idea. No, és un tema que no conec.
No era la voluntat de fer armes, feien més pas de fronter. Sobretot fins al 45. Sí, a partir del 45,
però el
maquis, hi ha una desmodelització general.
El maquis jo crec que arriba a ser un mite.
Sí, però un mite en tots els sentits.
Sí, jo jo crec que és un... Perdó, acabo una cosa.
Molt,
jo crec que és un
mite. S'enfronten amb la Guàrdia Civil, que assalten pobles sencers...
Sí, però és un mite que, per exemple, entra en literatura, o sigui, hi ha literatura sobre el maquis, i jo crec que entronca una mica amb la memòria dels bandolers. O sigui, que és una mica com els bandolers en
els pobles,
en el seu temps... I entronca amb aquesta mitologia.
Però com ho lligaries aleshores des de l'anàlisi de la interpretació històrica amb aquella por a la que al·ludies, quan la Guàrdia Civil ha d'utilitzar, amb la por a la que al·ludies del món rural, quan la Guàrdia Civil utilitza la mateixa estratègia, que és es disfraça de bandoleros, que els hi deien a la propaganda franquista, es disfraça de bandoleros, o es camufla de bandoleros, va a demanar menjar, queviures, etc. I si els hi donen mano militari, els passen per les armes amb els campadors. Per què? Per aïllar la guerrilla, per aïllar el maquis. Era, per tant, por. Por, el que passa a Sud-amèrica, de por d'uns i por dels altres, també.
Això és... La lluita contra un fenomen d'aquests és bruta. Sempre, vull dir, per naturalesa, no? Jo el que dic és que moltes vegades en el maquis hi havia el d'allò, el maquis, el record de la república i tot plegat, però amb el pas del temps, i això ho sé per testimonis orals, no per estudi sistemàtic, no? De dir, és que jo quan era petita em recordo que la meva tia em havia dit que havia ballat amb els maquis, que baixaven a la festa major,
sí,
que baixaven
veritat,
a la festa major,
veritat,
i aleshores marxaven, i com una cosa estranya. No com una possibilitat d'alliberament, no com
no,
sinó com una gent que estaven a la muntanya, que feia... Després venia l'Udú, perquè jo ho recordo, vaja, aquí a Barcelona, ara no recordo quins dels maquis aquests, a l'estació, me recordo, una cosa que tinc gravada, no sé per què, no? Uns morts a l'estació del metro d'Urgell. Després, en el manicomi, la paret del manicomi de Sant Andreu, també la mort d'un altre, no? Vull dir, coses d'aquelles que arribaven les notícies, però, esclar, eren uns fenòmens que, de cara en aquesta resistència interior, es convertien molt, jo penso, en circumstancials.
Una percepció
I
que
no vull, tinc... Escolta'm, jo no vull que quedi ara aquí com el que ha tret importància en el maquis, ni molt menys, perquè no es tracta d'això.
A nivell personal, el respecte i el manteniment de la dignitat, encara que a vegades fos una sola persona, i també col·lectivament aquella voluntat de continuar i manifestar que aquell règim que havia nascut per les armes no tenia la legalitat democràtica.
Sí, però quin impacte van tenir realment a la societat? Perquè aquestes anècdotes que són molt importants afectaven aquells que els tenien pròxims, els pobles petits de muntanya, no sé, jo, per exemple, al Prat, hi va haver el Sabater amagat i tota la policia buscant-lo i no ho sabia ningú, no? Però allà els llocs on arribaven els mitjans de comunicació sota el control del règim i que venien la història que eren veritables bandolers i la venien a una població que havia aplaudit l'arribada dels nacionals a Barcelona, la fama de bandolers era forta, jo la recordo perfectament.
Aquest és el drama d'aquells territoris, d'aquells pobles, d'aquells espais humans que no poden construir la veritable història perquè tenen una part. La veiem en tants documentals que només han d'agafar el nodo perquè no hi ha altres imatges d'època que les del nodo. O en aquest programa de ràdio que no tenim cançons...
Com un bandit assassinat a la portada.
No tenim cançons d'una perspectiva. Només tenim cançons de les característiques que tenia l'exèrcit republicà que cantaven en castellà, etc. Per què? Doncs perquè no es conserven ni s'ha fet. Aquest que apunta en Pere Baltà, que apuntava també en Jordi Casasses, és un aspecte important en relació a la construcció d'una història que pugui recollir no les individualitats d'uns noms determinats o facedies, etc., que apareixen biografies, sinó aquest impacte social.
Comencen a haver-hi estudis.
Necessita
la província de Tarragona hi ha estudis sobre el maqui en el sur important.
As the eye can wander, heath and moor are everywhere. Not a bird sings out to cheer us. Oaks are standing gaunt and bare. We are the peat-bog soldiers, marching with our spades to the moor. Up and down the guards are pacing. No one can get through. Held here, escaping, guns and barbed wire everywhere. We are the peat bog soldiers, marching
Acabem ara aquest espai en què hem abocat l'exili interior. Ens hem referit a l'eliminació de l'escola republicana, l'ocupació falangista de les institucions culturals i de l'escassa implantació del maquis. Davant d'aquest panorama, hem recordat els esforços de la resistència interior per la represa cultural i la fragilitat de la guerrilla. Agraïm ara la presència de Patrícia Gavancho, Jordi Casasses i Pere Baltà, també la coordinació de Josep Maria Figueres.
Direcció i presentació, Eulàlia Ferrer. Redacció, Albert Banyà i Teresa Sales, amb la col·laboració de Carme Badia. Idea i assessorament històric, Josep Maria Figueres. Producció, Marta Jerez. Amb les veus de Ramon Montserrat i Joan Anton Ramoneda. Muntatge musical, Salvador Pou.
Han visto a los bandoleros preguntar van els civils i bandoleros que són. Jo no sé el que volen dir. Bandoleros són los maquis, han estado por aquí. Bandoleros són los maquis, han estado. Busquen els maquis pels masos i pels camins. Si n'hi ha que n'hi haguessin, no deuen ser molt roïns. Que si n'hi ha i ells volguessin, pobreta guàrdia civil. Que si n'hi haguessin, pobreta.